Bueno, bona tarda i bon any a tothom. Reprenem el cicle d'arqueologia que havíem deixat l'any passat. Avui, aquesta tarda, el que farem és situar-nos en un àmbit molt concret de la història de la ciutat de Girona. És en aquest moment de traspàs cronològic que hi ha entre el que s'anomena l'antiguitat tardana i el principi de l'època al medieval, el que diríem que transcorreix al llarg del segle VIII, en un moment en què la ciutat de Girona va formar part del territori de l'Àndalus. És un registre molt difícil de rastrejar, arqueològicament parlant. Val a dir que és un període de temps molt curt, on a priori sembla que no van haver-hi grans intervencions urbanístiques ni modificacions de grans edificis. Per tant, com coneixem aquest context històric o quin és el coneixement que tenim fins al dia d'avui? Evidentment, el primer és el context general de la bibliografia escrita sobre aquest moment, això evidentment. Aquest context s'ha anat bastint en base a la documentació conservada escrita. Per aquest motiu tenim avui a la Dolors Bramont, que és historiadora de l'Islam, filòloga i professora emèrita de la Universitat de Barcelona. Ella avui ens parlarà de textos escrits o documents conservats, sobretot de cronistes islàmics, que fan referència a aquest moment concret de la història i sobretot als pocs documents que fan referència concretament i explícitament a la ciutat de Girona. Molt pocs, però hi són. Una altra manera de conèixer hagués sigut el registre arqueològic, és a dir, la cultura material, el testimoni físic. I és el que us deia, és un registre molt escadusser, tan escadusser que havia sigut un registre absolutament nul fins al 2015, quan amb una intervenció arqueològica es va poder localitzar. De fet, l'únic registre que és inequívocament el que podem dir que és un testimoni de l'ocupació islàmica a la ciutat. Aquest registre és el registre funerari. Sabem que el ritual d'enterrament islàmic és molt canònic i és molt diferent del que serien els enterraments de les religions cristianes o jueves. Per tant, era una evidència màxima del testimoni de l'ocupació d'aquest moment, que d'altra banda ja coneixíem per l'historiografia i per la documentació. La troballa es va fer en el 2015-2016 en el marc de l'excavació de l'antic hospital dels Capellans en el barri de Sant Pere. Ara explicarem també una mica els detalls i les circumstàncies de tota l'excavació. El que vam localitzar respecte al món islàmic va ser 8 enterraments sota aquest ritual i amb aquesta cronologia del segle VIII. I un cop localitzats, identificats i assumit que els havíem localitzat, el primer que es van fer són les preguntes de què han de dir aquests morts i, per tant, què n'hem d'extreure. Li van fer el preceptiu estudi antropològic a cadascun dels individus. Per aquest motiu hi ha la Dolors Codina, que és doctora en arqueologia i arqueòloga antropològica, que va fer l'estudi en el seu moment.
No, Codina.
Dolors Codina, és que avui tenim dues Dolors.
Hi ha dues.
Ara us explicaré per què no hi ha l'Eulàlia Subirà. L'Eulàlia Subirà, de fet, un cop feta la pregunta de l'estudi antropològic, que Dolors ens explicarà quines són les respostes que et dona, també van fer les mostres de carboni 14 per tal de tenir les cronologies absolutes d'aquests individus i després més preguntes que havien de ser contestades o respostes des de ja el món de la biologia. Per tant, en aquell moment van contactar amb l'Eulàlia Subirà, que és professora d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal que ella coordinés tot un munt d'estudis que s'han fet en coordinació amb la Complutense de Madrid per tal de contestar a les preguntes que ens fèiem, que són, per exemple, aquests individus, d'on te venen? Quin és el seu recorregut genètic per haver arribat fins aquí? O preguntes com, entre ells són família? Diverses preguntes que ens ha pogut contestar la genètica. L'Aurelia Subirà s'ha disculpat perquè no podia ser aquí i la Dolors Codina fa com 2 hores que li hem dit que si podia ser aquí per explicar. Per tant, serem indulgents, no? No, l'estudi l'ha fet ella i ho explicarem molt bé. Per tant, creiem que hem de començar per un context de la història. Per això tenim aquí a la Dolors, que és una àmplia coneixedora sobre aquesta temàtica, i també una de les primeres persones que quan vam determinar que en realitat havíem localitzat una necròpolis islàmica a Girona, va ser una de les primeres persones que vam trucar, que no es coneixien de res. Suposo que va rebre una trucada que et vaig dir,
molt bé,
Dolors, hem localitzat registre islàmic a la ciutat.
I jo no m'ho creia.
No. Doncs quan vulguis comences tu.
Moltes gràcies, Maribel. Doncs sí, ella us ho ha pintat molt maco. Jo parlaré de les restes històriques, documentals a la Girona en època andalusina. Ja he dit, són poques. Doncs són menys encara que poques, eh? Són molt poques. Per començar, jo no puc donar una xifra, una data, de quan arriben els primers musulmans a territori gironí. Hi ha dates que circulen, 713, 714, jo no les sé i per tant dic a partir del 713 pot ser que arribessin. Van arribar via Barcelona i a Barcelona hi van arribar via Saragossa. Què m'indica això? Que van conservar, que s'havien conservat les vies romanes, és a dir, que llavors des de Girona, seguint via Augusta amunt, sabem que arriben a Narbona, que llavors es desvien cap a Carcassona, etc. Tot això, perdoneu, perquè és una mania que jo tinc, perquè aquí veig gent d'edat, com a mínim de la meva, i a mi m'ensenyaven la conquista àrabe d'Espanya. I dius, no hi pot haver més errors amb tres paraules, conquista. Entre el que posen el primer peu a Gibraltar i comença la conquista, traspassen el Pirineu al cap de 14 anys. Això és un passeillo en llenguatge torero, no és una conquista. És primera cosa. Ara bé, pocs, en van venir molt pocs. Els àrabs estaven bé a casa seva, tenien coses a conservar i sobretot van venir gent del nord d'Àfrica, comanada per Musa, d'acord, però van venir molts, molts moros. Per tant, jo parlaré avui aquí de moros, en el bon sentit de la paraula, és a dir, persones que en aquest cas practicaven l'islam, ho dic per les tombes, ara ho explicaré, però que ètnicament o de geogràficament eren del món de la Mauritània romana, de l'antiga Mauritània romana, els seus habitants es deien mauros, de quins ve moro, i per tant, i ara algú li vol donar un sentit despectiu i evidentment jo vaig en contra de que se li doni o s'entengui despectivament. Un mauro, un moro, és una persona que prové del nord d'Àfrica. Més exactament, si veiem el nord d'Àfrica, des de l'oceà Atlàntic fins més aviat la ciutat de Trípoli, a Líbia, allà començava la Tripolitània i ja més cap a l'est, el que és avui Egipte, començava la Cirenaica. Per tant, moro és molt concret des del punt de vista geogràfic. Els moros havien parlat llenguatges berbers, ja ningú parla moro, és a dir, això sí, una cosa és que un sigui moro ètnicament, però no parla moro ningú, eh? Ni ningú practica la religió dels moros. Llavors són musulmans. Ho lio una mica, però ja m'han dit que hi hauria possibilitat de preguntar, perquè, ah, mira, si tenim coses aquí. Molt bé, doncs, què tenim aquí? El moro Rassis, que aquí és un autor del segle X, d'un grup d'historiadors àrabs bons, o sigui, era una nissaga, són tres coneguts, que van fer una crònica de què era aquest territori hispànic, que després es dirà andalusí. I hem perdut el seu text escrit en àrab i hem conservat una traducció medieval, bueno, això està posat en català normal, eh? Però la traducció medieval és en castellà macarrònic i també la traducció al portuguès. No tenim l'original. Què diu aquí? Que hi ha unes ciutats, 40, no n'hi havia més, i que hi ha Girona. És de les poques vegades que Girona surt en un text escrit en àrab, perquè Girona no només surt poc, sinó que surt mal situada. La majoria de geògrafs àrabs situen Barcelona i cap amunt, Girona per tant, a l'altre, al nord dels Pirineus, a la Terra Gran, que es diu. Aquí, a veure, una mica d'esforç demano, aquell de colors em sembla que m'anirà, bueno, és igual, qualsevol. És la península Ibèrica girada al revés, el que és nord és sud i el que surt és nord. Els musulmans, la cultura àrab, ha fet sempre els mapes no orientats com orientem els occidentals, sinó que el que és nord per nosaltres és surt per ells. Hi ha hagut algun intent que hi ha hagut de criticar, dient, home, si tot ho veiéssim així, seria, els moros serien els bons. I jo dic, si plou, allà on no són moros, plou a Suècia, no plou al desert del Sàhara. És a dir, que es poden fer teories, però després la mare natura diu el que vol. M'aixeco, poder, m'he d'endur que trasto, no?
No tenim el content.
No, és igual, jo tampoc el sabria fer anar. Aquí tenim la Cordillera dels Pirineus, ara ja no veig res. Aquí diu Barcelona.
Aquí... Ara, si vols, tenim un plànol més centrat.
A veure, ensenya'm, l'he vist més... Aquí és igual, és on... Bueno, són dos mapes.
Vale, ara, veus com ha agafat aquesta zona?
Tornem a tenir la Cordillera dels Pirineus. Barcelona és la rodoneta de dalt. Arbona, ho diu, no? Sí. És Narbona, Baixin és Besier, Carcassona i Gironda, que un mapa li diu Gironda i un altre mapa escriu Gesira. Aquí podríem donar lloc a moltes discussions, però jo les deixo aparcades per un altre dia. La Maribel ja m'ha enganxat, ja m'ha donat el coquet. Per què? Perquè són dos mapes d'un autor, el millor geògraf àrab medieval, en realitat era de Ceuta, l'Idrissi, que va fer dos mapes, els altres dos, aquí és el mateix. I en un diu Gironda, o una cosa, això s'ha escrit amb lletres llatines, però perquè l'editor, que era el Conrad Müller, doncs li va donar la gana, però està en àrab. Que passa que s'ha d'anar a la Biblioteca Nacional de París per veure llegir-ho bé. Ningú ha aconseguit per ara llegir-ho bé. Si és Gesira, si és què? Però és Girona, per lo que geogràficament només pot ser això. A l'altra banda del Pirineu veureu Tarragona, Tortosa, a Fraga, que és Fraga, i Lleida. Això està, queda molt clar. Girona i Barcelona, doncs, circulen pel nord dels Pirineus. Com deia, doncs, no sabem quan arriben. Com deia, o dic ara, així com els musulmans i els escriptors àrabs eren molt partidaris de fer el que en diem diccionaris geogràfics i diccionaris de persones, aquest fulano era molt savi, sabia matemàtiques, va estudiar-les amb tal mestre, va tenir tals deixebles, havia nascut a Tortosa, va fer el pelegrinatge, tal, 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 de Girona no se'n parla mai, ni des del punt de vista de persones que hi vivien, ni des del punt de vista de ciutat de Girona, doncs igual es diu Narbona, posem Narbona. És una ciutat important, creada pels antics, que té ruïnes dels antics, és a dir, romanes, i aleshores hi entra de seguida llegenda. Narbona, hi ha un pont i una espasa clavada a una de les roques del pont. I una llegenda que diu, fills d'Ismael, si sou capaços d'arrencar aquesta espasa d'allà on està posada, seguiu endavant, si no, reculeu perquè us morireu tots. I van recular, és a dir, en tot cas van tirar cap a l'oest, perquè no van pujar més amunt, sí que van pujar, però en fi. Veiem com es barreja la història verídica amb qüestions legendàries, que es fan més tard, és per dir, no van pujar més amunt de Narbona perquè hi havia una espasa, no, no. Primer no van pujar i després va sortir la llegenda. I això ho sabeu tots. Què més podria dir jo d'això? Doncs, sí, com deia, arriben 713, 14, 15 i el que sí sabem segur és que arriben els francs, és a dir, s'acaba el domini islàmic de la ciutat de Girona l'any 785. L'any 759 s'ha acabat el domini a Narbona. Narbona era aleshores, fins aleshores, ciutat important perquè era el límit entre l'islam i la cristiandat. Després passa a ser-ho Girona a partir del 785. Però no ens en diuen res, no sabem res. Ni nomenament de governadors, almenys jo no els he sabut trobar. Jo vaig estudiar, no sé quin any, totes les cròniques àrabs que parlaven del territori que avui és català i no hi havia manera de trobar notícies de Girona. O sigui, alguna sí, però no, aquí ara no venen a què. El cas és que després sabem, i això sí que va ser important, la caiguda de Barcelona a mans franques. Any 801, arriben el dissabte sant, això ho ha descobert el doctor Salrach, arriben el dissabte sant, entren a la ciutat de Barcelona, que mai més tornarà a ser a mans franc, a mans islàmiques, i tampoc Girona. Així com la pèrdua de Barcelona mereix paper, línies a les cròniques, la de Girona només diu que Déu la torni, i quan parla dels francs que la conquisten diuen que Déu els maleeixi, i aquí ens hem quedat. Però indirectament, quan els francs entren a Barcelona, se'ns diu, això sabeu els que heu estudiat aquests temps, que el gran francès Lévi Provençal era l'escola francesa els que havien estudiat les nostres coses. Però la veritat és que quan els comences a mirar no ho van fer tan bé com ens semblava. I la traducció que va fer Lévi Provençal de la presa de Barcelona no és correcta. Jo l'he tornat a fer i evidentment aquí s'entenen més coses. I es diu, el governador de Barcelona, el nom és berber, per tant, governava Barcelona un berber, va recular, perdó, parlo de Girona. Quan van conquerir Girona, perdó, sí, la guarnició de Girona, m'he liat de partes ciutats, quan conquereixen Narbona, la guarnició de Narbona és portada a Girona, és el límit, i quan conquereixen Barcelona, la guarnició de Girona és portada a Barcelona. És a dir, que hi ha una guarnició, sí, i hi ha uns habitants. Han estat a Girona 70 anys, 70-71. Dona per tres generacions d'aquella època. Aquí potser algú m'ho perfilarà millor, eh? A mi em sembla que ets tu la que parles de gent, jo parlo de pedra, jo parlo de lletres. Tres generacions, està bé?
Tres generacions, sí.
Tres generacions. Per tant, ara ens... Bueno, segueixo, després feu-m'hi pensar que m'he quedat amb les tres generacions. I ja es parla de Girona només una altra vegada, que és el 793, que les tropes arriben a Girona, destrueixen les muralles, ho diu clarament, destrueixen els masos del voltant, etc. Això ja està publicat, i al cap de 16 anys tornen a venir per les muralles ja han resistit. Això em sembla que va ajudar a traslladar la data de reconstrucció de les muralles de Girona que havien estudiat amb Nolla i companyia. Gràcies a aquest text àrab, que es veu que els 793 resisteixen, es destrueixen i en canvi al cap de 16 anys han resistit. Per tant, els gironins van ser prou espavilats a reforçar les destrosses que s'havien fet. Molt bé, conquerida Girona, passada Girona a mans dels musulmans, què es fa? Què sabem que es fa? Referit a Girona no sabem res, però sí sabem referit a Tortosa i referit a Saragossa. Saragossa 1118, Tortosa 1148. És tardà, però són maneres d'actuar que ens poden explicar i ens expliquen, jo n'estic convençuda, què va passar a Girona, perquè sabem que també havia passat a Barcelona. És a dir, arriben els musulmans i diuen, qui es vulgui quedar a viure aquí, cap problema. Pagarà una mica més d'impostos que els que siguin musulmans, si és que n'han vingut molts, i a canvi d'aquest pagament d'impostos superior poden exercir la seva religió, obtenir els seus drets, tenir la seva llei, tenir la seva mesquita, tenir els seus enterraments com volen tenir-los ells. Per tant, és una mostra de com es comporta el conqueridor respecte al conquerit. I, però no ho he dit, Girona tres vegades o no sé quantes, immortal, quan va arribar el primer moro li va dir passi, passi, que veuran el piset. Girona no s'enfronta, Tarragona planta cara, Barcelona no planta cara, Castelló d'Empúries va plantar cara, Bétolo, que era Badalona, o Bétolo, Badalona, em falta Mataró, que no recordo el nom,
I Luro,
i Bétolo planta cara, Tarragona molt. Tant és així que queda absolutament destruïda geogràfica. Els geògrafs van dient ciutat de ruïnes, no hi ha res, inclús es fa la llegenda de que hi ha més jueus que Crist, no hi havia res, allà hi havia pedres i escorpits, res més. El cas és que he perdut el fil, però ja intentaré recordar-me'n. Això, anava aquí. Per tant, es poden quedar els que volen a Girona. com sempre, com després es van poder quedar a Barcelona, o a Tortosa, o a Saragossa, o a Balaguer, o allà on fora. Quines condicions? Poden seguir com fins aleshores, però tenen un any de termini per abandonar les seves cases a dintre de la ciutat i han d'anar fora vila. Així neixen els ravals. Cal pensar que a Girona hi va haver poc raval, perquè no crec que en quedin restes toponímiques. Queda alguna notícia de raval de Girona?
Bueno, però...
T'ho pregunto, ara jo en sento ja...
Bueno, sí. Jo volia explicar... Expliquem-ho. Topònim, sí, bueno, tu ho has introduït amb el pla, no? Que has volgut passar molt per sobre de la...
Perquè hi vull passar, no? Per sobre. Perquè hi vull passar per sobre. Perquè no ho he estudiat a fons.
I podria ser un dels topònims, però si no, sí que en queden repartits per la ciutat.
Evidentment, el topònim és... Gesira és un topònim àrab.
Sí.
Però la documentació que molt amablement la Maribel em va enviar abans d'ahir, que jo no he tingut temps de mirar més, diuen Algivira.
Sí, si recordeu, algun dels que vau venir, vam tenir una conversa sobre l'arqueologia urbana al barri del Mercadal, i quan ens van explicar tota l'antiga urbanització del barri del Mercadal, hi havia tota una zona que havia conservat el topònim d'Algivira.
Sí, però és Algivira i no Algesira. Sí. Tenim Algesires a Tortosa, al mig del riu, de l'Ebre, i Algesires, és a dir, illes dins d'un riu. Algesira vol dir o illa o península. Aquí península no n'hi ha. Ara, que en el Ter o en el Güell hi pogués haver...
Bueno, és una zona completament planera, amb tot de rieres, i hi ha zones que es poden
però
considerar...
Però aviso que la Maribel em vol fer dir el que no vull dir, eh?
No.
Jo aviso amb tot el carinyo, Maribel, amb tot el carinyo. Però és una cosa que deixem-la pair, perquè
ho vam
descobrir fa, tu i jo fa dos dies,
sí,
jo no ho he paït, bueno, no ho he paït, he tingut altra
bueno,
feina.
Bueno, vam fer el
vaig dir, i sí,
i per tant sobre el
sí, perquè és clar, ell em diu, va, ja ens hi posem, ell em diu, no hi ha restes arquitectònics. Tots sabem que les catedrals estaven situades on hi havia hagut la mesquita, però a la catedral de Girona no crec que quedin restes de que fos mai mesquita. Per tant, pot ser... M'està fent dir, negaré que ho he dit, però ho dic.
No costa gaire.
M'està fent dir, home, perquè sóc xerrameca de ment, home. M'està fent dir que és possible que tot el barri del Mercadal, que està entre rius, que està entre rius, el Güell i el Ter i la Sèquia, si és que hi era, jo què sé.
Tant no diria, però sí que diria que una de les grans coses fortes del món islàmic justament és tota l'estructura hidràulica.
Sí.
I que ja hi és.
I a Girona hi ha aigua.
A principis de l'11
hi ha rius.
Hi ha 30 molins i que per tant, tot i que segurament ja d'època romana hi ha trams de la sequia monar i que ja hi ha conductes hidràulics. Però per què no aquesta idea? També tu deies que justament quan entren els francs i són expulsats els islàmics d'alguna manera, tenen aquest any i se'ls diu
tenen un any per marxar
del nucli
urbà, de la muralla.
Sí, i poden establir-se a 100 metres,
al voltant,
un quilòmetre o no gaire lluny.
Es dediquen a l'agricultura. És una idea a discutir. Si triomfa, l'hem dit la Maribel i jo avui, que és dia 10 o no sé. Però jo no em vull atrever.
No, tu no volies dir-la, ja.
No la volia dir, però se n'ha escapat. Escolta, ara jo me n'hauré d'anar a París a llegir aquest mapa. Perquè torna-la a posar si ets tan amable.
Ja veuràs que no ens sortirem pas al mapa.
Què vull dir? Aquest mapa que veieu està manipulat per un estudiós alemany. El mapa és el mateix, però ell va canviar les paraules. I, veus, aquí teniu pista, ho veieu. Ell va llegir en àrab, perquè està en àrab, i ho va identificar. No totes les identificacions són clares, eh? Aquestes que ens toquen aquí, sí. Marsella, Sant Gil, no sé què és.
Però el plano Dolors és del segle XII, per tant jo també...
Això és de 1154.
Sí, segle XII. Jo el que vaig veure és... O sigui, trobo curiós que les altres ciutats no tenen un parèntesis a sota, que es classifiqui.
Només Girona.
I llavors Girona sí que té aquesta zona, és com aquest, no, com aquest cronista, aquest viatger, és estat. He estat a Girona, però he estat a Algesira. Bueno, no sé pronunciar-ho.
No, bueno, és
si
igual,
vull no,
saber com ho
pronunciar. Però bueno, que no era el tema avui aquest.
No era el tema. Però seguim, doncs. Segueixen quedant-se, si volen, musulmans visquent a la població de Girona, fora muralles, però segueixen estant-hi. Segueixen estant-hi amb llibertat que es mostra en els enterraments a la islàmica, llibertat que es reconeixi que sí que la tolerància va ser tal com Déu mana.
Ara veurem, quan veiem sobretot la distribució
de l'entrenament,
veurem que la tolerància
va ser.
És molt elevada.
I, però ara voldria acabar això. Naturalment dona per tres generacions, per tant hi ha una criatura, la criatura podria ser nascuda a Girona, o sigui, un gironí nascut musulmà a Girona, o bé una criatura portada de fora amb els que van venir. És més fàcil que sigui nascuda a Girona, dic jo, perquè no s'acostuma a anar pel món amb criatures, em sembla que és molt... molt...
Ara ho veurem.
Ho veurem ara, ho veurem ara.
Uns quants infants, uns
sí.
quants.
Deixa'm seguir, sí. acabo. Van fent la viu-viu, els que es queden van pagant, van visquent, no en sabem res, o molt poc, i arriba un moment que les qüestions hispàniques van canviant i els reis catòlics expulsen els jueus i comença a haver-hi la mala nota dels governs europeus que diuen que la monarquia hispànica no és prou pura perquè té... Primer ha tingut súbdits jueus, és a dir, que no practiquen la religió verdadera, que és la dels reis catòlics, i en canvi també tenen uns súbdits que són musulmans i practiquen l'islam. Els musulmans aguanten més anys que els jueus i a 1608-9 són expulsats. I aquí es quedem ja sense no musulmans. Aquests que hi ha enterrats, evidentment, són de la primera fornada.
Sí.
Però tant poden ser nascuts i morts aquí com morts en algun enfrontament polític. Em sembla que no n'hi ha cap amb ferides, un que té molts cops.
Sí, ara ho
ara, jo ja ara, he acabat, vull
sí,
dir.
Sí, perquè estàs fent spoilers aquí.
Ah, perdó. Ja callo.
Però sí, hi ha una mica tot això. De fet, està molt bé que tinguem aquestes converses i ara veuràs que, sobretot, totes aquestes dades de la biologia i antropologia van donant idees justament per arribar a fer la història com fas tu. Anem a l'excavació, anem a veure com els vam localitzar. Sí? 2015-2016 vam estar... són dos anys però cavalcats, crec que la intervenció arqueològica va durar 5 mesos. L'antic hospital dels capellans, vam excavar la nau central, que si sabeu s'ha fet una activitat que implica que hi hagi una mena de piscines, per tant va ser una oportunitat arqueològicament parlant, atès que es va poder baixar gairebé en alguns indrets fins a 4 metres de fondària, assolint tota l'estratigrafia arqueològica fins a arribar ben bé a les terres naturals de la llera del riu. Us poso una imatge perquè és important la ubicació de l'antic hospital de capellans. A veure si me n'en surto. Ho veieu, on està? Sí. Què us he posat aquí? Hem posat tot de punts vermells perquè és important la ubicació, ara explicaré per què. Per la fase de l'hospital medieval, que és el que primer vam excavar, l'hospital medieval que funciona, ara veurem, del segle XII fins a finals del segle XVIII, perdoneu, i sobretot també per la seva fase de necròpolis. Hem parlat molt durant aquestes xerrades, ara parlava la Dolors sobre el traçat de la via Augusta i de la seva importància envers la ciutat de Girona. A veure si funciona, ho veieu?
Sí.
Aquí veiem el traçat de la via Augusta, la porta nord de la ciutat, sobre portes, i tots aquests punts que us he marcat en vermell, el que estan indicant, inclús m'he deixat algun que aniria per aquesta zona, als soterranis de la catedral, són enterraments. Ho vam explicar quan vam parlar de la via Augusta, vam explicar amb l'antiguitat tardana, justament les zones de sortides de la ciutat i està a prop d'un camí, el que implica és que la gent es vulgui enterrar en aquestes zones, siguin les zones més propícies per establir necròpolis. Per establir necròpolis i també per crear hospitals. Ui, estic senyalant? Sí.
Sí.
L'hospital no l'hem d'imaginar com un hospital que imaginem ara, sinó que és un centre com de recepció, bueno, sé dir-ho així, de recepció o de caritat de transeünts o de pobres. Llavors què fa? Està situat justament sempre fora de la ciutat però molt a prop i amb encreuaments de camí. Això acaba passant gairebé en tots els hospitals que coneixem d'aquestes cronologies i sobretot d'anteriors, que ara parlarem també de l'època romana que també es va localitzar. Penseu que hi ha, que és un encreuament de camins important, eh? Tenim la via Augusta, després tindríem un camí també que travessaria el que seria la muntanya de Montjuïc, que ens aniria cap a les planes més fèrtils de Can Durà, i després un tercer camí important que seria tota la vall de Sant Daniel, que es, que el que es faria és emportant-se fins a les, fins a la costa de l'Empordà. Per tant, ens estem situats en un encreuament de camins molt important. Vam excavar tota la sala central, una nau rectangular de 127 metres quadrats i bueno, jo que us deia que vam baixar molt fons i per tant vam documentar moltes fases de períodes històrics diferents i molt concrets. Una de les coses que, a veure si me veig bé, suposo que heu passat per la plaça de Sant Pere i identifiqueu aquest edifici. Hi havia hagut bibliografia que ens parlava de que aquest edifici realment conservava molt la seva arquitectura medieval. No la conserva, la conserva parcialment, però no la conserva, i sobretot exteriorment. Ara sabem que és fruit d'una obra de final del segle XIX. Inclús hi havia articles que ens explicaven que en base amb uns inventaris del segle XIV o XV ens explicaven com entraves a l'hospital i com estava distribuït, i per exemple, una de les portes, no aquesta, sinó la nau del cantó, hi ha una mena d'arc rodó amb una mena de timpà, i d'allà ens deien que havia vingut hosta, no sé com es diu ara això, la decoració d'un timpà, Pere, la decoració d'un timpà, hi ha un sacrifici que està posat al Museu d'Art, que té la forma de timpà, que es va recuperar i que sempre s'ha dit que estava posat en aquesta porta. L'excavació arqueològica ens ha dit que això no és viable, físicament parlant, perquè el que vam documentar és quan vam entrar a la nau, el nivell de circulació, el nivell de carrer, era aquest. Això havia sigut en els últims anys que, com es deia, que l'escallà, una mena de lloc d'un drapaire, i per tant nosaltres vam entrar veient encara aquesta fase, estava tot ple de les màquines encara del drapaire, i vam baixar tota aquesta fase groga, diguéssim, tot això fins a arribar a aquest nivell d'aquí, tot això eren fases superposades que ja havien amortitzat l'hospital. L'hospital, el seu nivell de circulació real, com a hospital de capellans, funcionava a partir de gairebé 1,70 m de fondària respecte a la cota del carrer. Per tant, no podem pensar que les portes que hi ha ara actualment, o la façana tal com la veiem, no ha estat modificada. Bueno, jo m'he quedat aquí dient-vos que 1,70 m hi ha les fases de l'hospital, que ara explicaré breument, i que funcionen del segle XII fins al segle XVII, i després les últimes fases. Penseu que quan s'abandona l'hospital, abans de ser el drapaire també passa a ser, està ocupat per militars, s'encunya moneda de plata, es fan diferents coses, una nau que sempre ha estat en activitat, però potser el més interessant va ser veure tota l'estratigrafia conservada que hi havia per sota de l'hospital, és a dir, què hi havia en aquest indret abans de fundar l'hospital en el segle XII. Aquí ho tenim, ai, si m'he tret el micròfon, no. És que vaig a buscar aigua, jo vaig a buscar aigua.
Sí, perdona.
Aquí tenim a l'hospital, què vam poder veure? Que també, a l'historiografia ens deia, hi ha un inventari del segle XIII i un altre del segle XIV, que és cert, que ens explicava com era, i en base a aquest inventari ens feien la història de com funcionava l'hospital. Això vam veure que no és així, perquè un document es parla d'una... Ai, perdona, no, és que m'està dient que no se m'escolta. Ja està. Un document ens està explicant una etapa concreta. I què veiem a l'hospital? Que contínuament, gairebé contínuament, havien d'estar de reformes i canviaven tota la distribució. Per què canviava la distribució o per què havien de fer tantes reformes? Això vam poder veure, penseu que això està a, no ho sé, 8 metres del riu Gallegans, a res, si reconeixeu el lloc. Totes aquestes capes, que veieu que són molt homogènies, en realitat quan les vam excavar eren grans capes d'argila, gairebé neta, com una riuada que el que havia fet havia sigut entrar a dintre de l'hospital, amagar-lo tot, i llavors què feien? Ja no ho treien, el que feien era descuidem i construïm a sobre i tornem a fer una fase. I així van anar creixent fins a gairebé els 1,70 m de diferència que hi ha ara. Bueno, seré molt breu en l'hospital, que no és el tema, però vam poder trobar distribucions diferents. Molt curiosa, la primera distribució és una gran nau amb dues cuines, amb dues llargues focs, No, crec que no he portat foto, però són unes llars de foc realment circulars amb un cercle de pedres, com aquelles que podríem anar a fer si anem a la muntanya a fer foc. Molt simples per lo que és l'arquitectura de l'indret, perquè si veieu en aquesta, no volia incidir en l'hospital, no portar gaires imatges, però arquitectònicament és del segle XII i és una bona obra. Penseu que eren tres naus connectades amb aquests arcs que el que feien era tenir connexió entre les tres naus i que llavors entre nau i nau, o sigui, en el sentit contrari hi havia uns grans arcs de diafragma. Era un edifici prou notable. Seguim. Després vam localitzar això, doncs una capa d'argila, diguéssim una riuada, que a més les hem pogut comparar amb les riuades que estan documentades en la documentació escrita, que va estudiar, per exemple, l'Anna Ribas o en de Chia, i per tant, més o menys ens coincideixen les grans riuades que diuen els cronistes que van anegar tota aquesta zona amb les pujades. Una segona fase, un tal que fan totes aquestes restes que veieu aquí, són un gran empedrat, van empedrar tota la sala. El segle XIV és molt interessant perquè és justament l'època on hi ha un dels inventaris, i l'inventari és molt explícit en aquesta època, i ens explica que el que tenen és una premsa d'oli, que podem identificar com això, un dipòsit, ens expliquen que és el lloc del celler, això és tota una base de còduls on podien guardar-ho, van trobar tanalles, o sigui, d'alguna manera aquí l'arqueologia i la documentació escrita van poder casar. Després, una gran reforma del segle XV i XVI, aixeca molt el nivell, també per una riuada segurament, i fan tota una pavimentació hidràulica per alguna qüestió de producció, i en aquesta banda d'aquí un sol pilar central. I aquesta ja seria la darrera fase d'època moderna. Lo interessant, què hi ha sota? Per què s'hi posen aquí? Penseu que l'Hospital de Capellans ve directament o està promogut per la Catedral de Girona, per la Seu, i que justament es van a posar en el barri de Sant Pere. Que el barri de Sant Pere està gestionat i controlat justament per l'abat de Sant Pere, de Sant Pere de Lligans. És curiós per què s'hi posen aquí. I això, la resposta l'havien de fer saber què hi havia abans. Aniré una mica ràpid perquè amb Dolors poc podràs parlar, però ja ho veig. Vam trobar diferents fases. La primera fase, immediatament anterior al que seria l'hospital, va ser... aquesta zona d'aquí, que això són sitges d'emmagatzematge. Després vam trobar la necròpolis, sitges d'emmagatzematge que podem situar entre el segle XI i que sabem que a finals del XII ja estan amortitzades, abans, segle VIII, la necròpolis, abans de la necròpolis aquest edifici gris per aquí i per aquí amb un paviment que és tot això d'aquí, que sabem que està bastit, perquè vam trobar el material ceràmic que ho diu, que està construït en el segle V, i que a més també sabem que, o més aviat intuïm que, si veieu, tots els enterraments que es van localitzar no l'afecten, o sigui, per tant pensem que aquest gran edifici bastit al segle V, en el segle VIII està dret, i que de fet el que fan, i de fet les foses tampoc l'afecten, per tant sembla que va ser arrenat, va ser desmuntat en el segle XII per tal de construir el gran hospital a sobre. I per sota del segle V sí que hem trobat una sèrie de murs i d'estructures que són ja d'època romana, segurament d'una vila romana que ja s'havia documentat a sota de Sant Nicolau, que ja d'alguna manera coneixíem. Aquí teniu el que serien les sitges, bueno, veig que aquesta imatge es veu fatal, són aquestes foses d'emmagatzematge que amb una funció primària guarden cereals i que després quan ja no s'utilitzen s'emprenen de runa. Aquestes són restes de les parets aquestes que us deia del segle V, són parets del segle V, són parets molt imponents, mesuren, crec que era 1,20 m, 1,30 m, són parets que s'assemblen, per exemple, a l'edifici del Comte Visigot que se trobaria a la plaça de la Catedral, és aquest tipus d'arquitectura i també aquest tipus aquesta mena de cronologia. Tirarem més endavant, perquè el que ens importa és una mica això avui. Heu vist tot aquell plànol, tot aquell punt vermell que dèiem que era una zona altament de necròpolis, la sortida nord de la ciutat de Girona, i aquí veiem que ja coneixíem Sant Nicolau, es va excavar en els anys 70, es van localitzar una quinzena, crec que són entre 10, 12 i 15 individus, es va fer en aquells anys que potser la metodologia no era la mateixa que hi ha
ara, però després es va fer una reinterpretació, que és un dibuix, una situació d'en Jordi Sagrera, que va estudiar els diaris antics de l'excavació i que les va ubicar. Per tant, ja sabia que era una zona de necròpolis, i quan vam localitzar els enterraments, si veieu, estan disposats amb aquests d'aquesta banda d'aquí no són islàmics, en principi, però sí que els hem de considerar que és la mateixa necròpolis. De fet, nosaltres li hem de dir la necròpolis de Sant Nicolau, que estem a 25 metres una cosa d'una altra, i per tant hem de pensar que a la zona intermitja doncs, encara hi ha enterraments. I també que ens vam limitar en aquesta banda. Penseu que és totalment desconegut tota aquesta zona i tota aquesta. I també dic-vos que tot la plaça Sant Pere, a l'època medieval, és el Prat de Sant Pere, que és una zona d'enterraments. La plaça Sant Pere és una necròpolis. I per tant pensem que la necròpolis, conforme anava avançant la cronologia, s'anava estenent vers l'oest. Aquí tenim els individus. Jo us he dit que vam localitzar 8 individus islàmics, però en realitat vam localitzar 13 individus. El que passa és que 5 dels quals són cristians, i avui veníem a parlar dels 8 islàmics. Per què? Perquè és, evidentment és una troballa molt significativa. No hi havia necròpolis. Les darreres necròpolis que s'havien localitzat en ritual islàmic ens havien quedat a Barcelona, a la zona del Born. Després també al nord de França s'havien començat a sortir, i llavors des de que van sortir aquestes, cada vegada en surten més. A Barcelona ara estan sortint més, però que era, sempre ha sigut un registre molt minso, i haver-lo pujat fins a la ciutat de Girona doncs és significatiu. Jo us deia que el ritual d'enterrament és molt diferenciat del jueu o del cristià, i és bàsicament perquè estan enterrats de decúbit lateral dret, mirant cap a l'eix, mirant cap a la Meca, vol dir així, vol dir de costat. Aquest va ser el primer individu que vam localitzar. Nosaltres li dèiem el nen que balla, perquè té una postura així rara. I per què li dèiem el nen que balla? Perquè no estàvem acostumats, no era el nostre registre, poc havíem excavat mai aquí un islàmic. Bueno, havíem excavat altres llocs, però no a la ciutat de Girona. Llavors, el primer vam dir, bueno, allò que es diu que una flor no festiu, no? No te l'has de creure, penses, bueno, l'han enterrat així. Però clar, després ja va sortir un segon, un tercer, un quart, no? I bueno, són islàmics. Sí. Estan enterrats amb una fosa molt enganxada al cos, perquè ha d'aguantar la seva lateralitat, coberts amb lloses de pedra, i llavors si veieu, bueno, després ho veurem més amb les imatges, les lloses de pedra fan de coberta i en molts de casos també fan de falca per aguantar aquesta lateralitat, perquè el que no has de fer és caure, t'has de posar de costat, no? T'has de tocar el cor a terra i t'has d'aguantar d'aquesta manera. Inclús aquest individu d'aquí li van posar aquestes teules que el que fan, veieu, és aguantar-li el cap, la mandíbula i la part superior del cos, eh? Estan fent que aguanti la lateralitat. Per tant, és un tipus d'enterrament que fugeix molt de les altres dues religions. Aquí tenim en planta quins són els resultats. Ara la Dolors ens explicarà l'estudi antropològic, l'estudi genètic, que es va arribar a aquest resultat. Jo aquí estic fent unes polles, sí, però crec que calia, total, perquè ens situéssim. Aquí hem ficat, de tots els enterraments, hem ficat el símbol cristià per aquells que són cristians, a mitja lluna pels islàmics, i després veureu uns altres que hem posat CPQR, que no són d'aquestes fases, que són de la fase romana, de quan he dit que hi havia una vila, perquè també, però bueno, això no vull entrar avui, no en parlarem, perquè això ja seria fruit d'una altra conversació. Bueno, no sabia quin símbol posar aquest. Què veiem i què es van sorprendre? Vam agafar 5 individus, 3 islàmics i 2 cristians, i els hi van fer una prova de carboni, perquè volíem situar, sabíem per estratigrafia arqueològica que estaven situats en el segle 8 o 9, però volíem acurar, i a més tenir una cronologia absoluta, i vam fer uns carbonis. Ens van donar aquests resultats. Llavors veiem que aquests resultats, quan hi juguem amb ells, tot passa que és una datació, diríem absoluta, però no és absoluta, no et diuen va viure tal dia, sinó que et dona un marge ampli. Llavors has de jugar amb aquestes cronologies, i jugant vam poder dir que, a excepció d'aquest primer, tots els altres van poder viure o morir d'una manera simultània dintre del període del darrer quart del segle VIII. Per tant, quan tu deies que eren primerencs, sí que ho són. Què sorprèn d'això? Que tant els cristians com els islàmics són de la mateixa cronologia, estan enterrats un al costat de l'altre, gairebé. Bueno, gairebé. Penseu que aquest d'aquí, aquest cristià, està enmig de dos islàmics, estan enterrats a la mateixa cota, no és allò que un estigui aquí i l'altre baix, sinó que en principi no hi ha cap problema de convivència. Després en parlarem per què.
Convivència.
Convivència.
No som vivents.
Convivència. No sé com dir-ho.
Bueno, convivència en el més enllà.
Ja, ja, sí, me sí, faig sí. Una broma.
No, i tant.
Què més? Què més vam poder saber? Vam deixar una mica els cristians de banda, perquè primer ens interessaven els islàmics, després explicarem que ara estem fent altres estudis amb els cristians, vull dir que tenim moltes més preguntes i generarem més respostes, i el que vam poder veure amb els estudis del seu ADN, preguntaven dues coses, us ho deia, si eren familiars i també d'on te venien. D'on te venia la seva genètica, no d'on te venien ells. Què vam veure? Que aquest i aquests tres individus són europeus i aquest símbol d'aquí vol dir que a més són família entre ells. I vam poder veure que són família per via materna. Sí, per via materna, perquè després la Dolors ens explicarà que tot el que tenim en aquesta necròpolis són homes. Aquí no tenim dones. Les dones les hem detectat per la genètica. Aquest d'aquí, això, aquest i aquest són la família, són europeus. Aquests dos d'aquí també són europeus. Després ho veurem. Aquest és un bebè molt petit, que és el que tu te referies, Dolors. Després en parlem també d'aquest. I llavors, dues persones que ens venen d'altres puestos, o la seva genètica prové d'altres puestos. Un primer, que és aquest senyor d'aquí, el blau, que després el veurem. Aquest és el guerrer, Dolors, aquest és el guerrer. Que ve de la zona del Magreb, que ve del nord d'Àfrica. El seu haplogrup és molt contundent quan veiem les proves.
Sí.
I llavors un altre, que és també molt curiós, que és aquest noi d'aquí, és un noi que el seu haplogrup ve de l'Orient Mitjà, del Golf Pèrsic o d'aquesta zona. El seu haplogrup, la seva genètica, no ell, eh? Ell podia ser el fill, el net o qui fos d'alguna persona del Pròxim Orient. Dolors, et deixarem parlar una estona, no? Tens el micròfon? Ah, vols això?
Sí, vull això. Bueno, bona tarda, disculpeu perquè no me l'he pogut preparar amb gaire temps, però bueno, farem el millor que podrem. Bueno, vam tenir la sort de fer l'estudi antropològic de tots aquests morts que van sortir aquí a Galligants, i llavors, bueno, bàsicament, una pinzellada per situar-vos d'una mica què és el que vam fer inicialment amb aquest grup de poblacional. Vam estudiar conjuntament, islàmics i cristians. En un primer moment nosaltres no vam fer cap distinció, i passa que aquí només us presentarem els islàmics. Què ens interessava? Primer, intentar determinar les edats d'aquest grup poblacional. A nivell d'edats, bàsicament, ho hem fet doncs a partir de les referències que teniu apuntades aquí, que es basen bàsicament en el grau de desenvolupament dental, en el que es veu clarament, sobretot amb els individus infantils i els individus subadults i els individus adults, doncs el grau de desgast i el grau de creixement de la dentició. Vam també controlar el grau d'abrasió oclusal, és a dir, el desgast que tenien les dents en el cas dels individus adults, perquè en el cas dels individus infantils els pics de les dents encara no tenen desgast. I llavors, sobretot ens basem en dos tractaments que són els més específics i els més clars per determinar l'edat d'un individu, que és el de la maduració òssia, que és aquest d'aquí, del Dugler Bagus, i llavors amb el tractament del tancament de les sutures cranials. La maduració òssia es fa a partir dels punts epifisaris de creixement dels ossos, és a dir, quan més petit és un individu, els extrems dels ossos, que són les epífisis, no estan soldades a l'os. Per això sempre diem que aquest nano és de goma, no es peta mai res. Per què? Perquè les extremitats no estan soldades. A mesura que creixem, les extremitats es van soldant. Per exemple, l'última extremitat que se solda, la línia epifisària, són les clavícules en els individus masculins, que és a l'edat de 25 anys. A partir de 25, cap amunt, ja no queda cap línia epifisària, i llavors ens hem de basar sempre en el grau d'abrasió oclusal i sobretot en el grau de tancament de les sutures cranials. És a dir, més gran és l'individu i les sutures cranials es van obliterant i van desapareixent del crani. Per tant, tu veus un crani completament net, completament brillant, és un individu adult o senil. Veus un crani que manté les sutures molt netes, les sutures intraparietals, occipitals i tal, i és un individu relativament més jove. hi ha unes taules que et marquen grups d'edat i amb això doncs, ens ajuda a la determinació de l'edat dels individus. En el sexe passa una mica el mateix amb diferents característiques dels propis individus. Dir-vos d'entrada que en els individus menors de 12 a 13 anys és gairebé impossible determinar-ne el sexe, tot i que s'han fet estudis molt acurats i en aquests moments s'estan fent analítiques sobre els ílions i tal, els ílions són els ossos del coxal, però així i tot hi ha massa poca variabilitat com per intentar trobar i determinar els sexes. A partir doncs, de la pubertat és molt més fàcil i en aquests moments la determinació sexual es fa per característiques morfològiques del crani i de la mandíbula i de l'os coxal, com veieu aquí dalt. Les característiques morfològiques es basen sobretot en els criteris de robustesa, que tenim aquí, de grandària i de relleus musculars. Això era una cosa que se feia moltíssim en els anys 60 i 70, actualment gairebé no es té en compte, perquè la base de tot això era la robustesa de l'individu. I què ens passa? Pots tenir senyors molt i molt gràcils a nivells d'ossos i senyores amb uns ossos molt més robustos. També hi intervé el tipus de treball que fa la persona. Si tens una senyora que s'ha passat la vida treballant a camp, té una robustesa molt més important que un senyor que s'ha passat la vida escrivint llibres en una oficina. No? Per tant, aquests criteris han deixat gairebé de tenir validesa i sobretot ens basem bàsicament en els ossos del coxal, que els veiem aquí, aquest és un coxal clarament masculí, que és un coxal amb una tipologia molt més alta, molt més alt, amb l'ílion molt més elevat, i aquest és un coxal femení, que és molt més baix, entre el pubis i la part de dalt de l'ílion és molt més baix, i aquí els veiem en perfil, però si els veiéssim de cara, la cintura pèlvica, és a dir, tota la zona dels coxals femenina és molt més ampla per poder encabir l'infant a terme, no? el neonat a terme, requereix de més lloc que no pas el que tenen els individus masculins. El càlcul de l'estatura es fa una mica, us estalviaré tot el merder, però es fa, no, perquè els càlculs de les alçades sí que es fan a partir de gràfiques d'estudis d'individus actuals, i el problema que tenim és que la majoria s'han fet en poblacions vietnamites i en poblacions sud-americanes, que sabem actualment que no compleixen els mateixos criteris d'alçada que les poblacions europees. Els europeus, sobretot si ens anem al nord, són individus molt més alts, ja no podem comparar un viking amb un vietnamita. No. I el problema que ens estem trobant en aquests moments és que ens estem basant en uns criteris que ens poden portar a molts equívocs i a molts errors. Però de moment no tenim cap altra manera de calcular aquesta alçada, que es fa senzillament mesurant els ossos llargs, i llavors això té unes correspondències amb aquests individus ja estudiats i et diuen el fèmur mesura 3,75, això equival a un individu de 1,70. És molt relatiu, eh? Llavors, el que també volíem observar en aquest estudi és totes les patologies que podíem determinar a partir de les restes òssies, perquè penseu que els mals de panxa, que se'n morien molts, és completament... és a dir, només podem veure aquelles patologies que afecten els ossos. Les patologies que afecten els teixits tous no les podem determinar. De moment, esperem que en algun moment futur això es pugui saber, però ara no. Llavors, començarem una mica per veure les patologies aquestes d'aquí, que són patologies que anomenem metabòliques, que són aquelles que han afectat els individus en la seva primera etapa de creixement. Són patologies normalment vinculades al creixement ossi i a la mala nutrició. Això què porta? Doncs que això és un teixit trabecular normal d'un fèmur i això és un teixit intern trabecular del mateix fèmur, però amb aquest tipus d'anomalia. I és que les trabècules, que són aquests foradius que veieu aquí, doncs deixen de tenir aquesta aparença tan simètrica i comencen a tenir forats, que el que fa és que el propi os esdevingui més i més fràgil amb el creixement. Aquí tenim un exemple en el que es curven ja automàticament i moltíssim aquests fèmurs, degut també a un problema de malnutrició, I en aquí, que la foto es veu poc, però si feu un acte de fe i us hi fixeu, això és l'òrbita esquerra d'un crani, veieu aquí que hi ha tot un munt de foradius? Doncs aquests foradius és el que s'anomena cribo orbitalia i és el primer que veiem per determinar que aquest individu ha patit aquesta mala nutrició en la seva època infantil. Veurem una mica en detall, però els passarem ràpids. Tots els individus que hem pogut considerar com a islàmics, aquest primer, que és el 30-36, ja els teniu situats en la part baixa, aquest el pobre va estar tallat en aquí per un mur posterior, si no recordo malament sembla que era la banqueta de l'hospital, però ja inclús en aquest, potser és un dels que manté la fossa, dels que la fossa anava més arrapada al cos, Veieu la fossa, li va just per darrere, li passa per dalt el crani i li baixa per aquí, és un individu que estava apretadíssim. Això no només ho veiem perquè en aquest cas s'ha conservat la fossa, sinó que també ho veiem per la tafonomia de la descomposició pròpia del cadàver, no? És a dir, els cadàvers, quan són enterrats, si s'enterren en un espai molt ample o s'enterren dins d'un sarcòfag o dins d'una caixa d'obra o d'un taüt i tenen espai, quan es produeix el podriment del propi cadàver, això explota, no? Tots els gasos exploten i llavors es té tendència a una desconnexió de les restes òssies, de manera que el propi cos i els propis ossos ocupen tot aquell espai buit que deixa la tomba en si. En aquest cas, el que veieu és tot el contrari, és a dir, el cadàver estava amortallat i ficat a dins d'una tomba tan apretada que en lloc d'escapar-se els ossos cap en fora, l'esquelet el que fa és que es contrau en si mateix i si veieu, tot això d'aquí que és el tòrax està imbricat al dret amb l'esquerra completament. I el tio aquest havia d'estar apretadíssim.
Es queixava.
Sí, perdoneu, la frivolitat. Però és que és una característica típica de tots els enterraments que anirem veient. Aquest mateix, que ja us l'ha ensenyat la Maribel abans, que és aquest individu infantil, 4-5 anys. Interessant que retingueu aquest individu perquè nosaltres aquí amb l'estudi antropològic no vam ser capaços d'atribuir-li un sexe i veureu més endavant que gràcies a l'ADN doncs, li hem pogut atribuir sexe, en aquest cas. Va.
Aquest tenia una particularitat, que tenia enganxat amb un colze?
Cert. Aquest, aquest mando! En un dels colzes, jo ara no recordo si era el dret o l'esquerra, la veritat, no ho recordo, però pensem que és una de les particularitats d'aquest conjunt poblacional potser més interessants, i és que vam poder localitzar un fragmentet minúscul, un centímetre de teixit amb el que van embolcallar aquest individu infantil. El teixit està en el Museu Tèxtil de Terrassa,
sí.
I de moment el que sabem, s'han de fer més estudis i més analítiques, però el que sabem és que per fora tenia un fil negre i un fil blanc que es anaven entreteixint fent una retícula de quadraditos petits, la qual cosa ja ens diu que hi havia uns teixits funeraris, que això s'ensebollia, que s'embolicava i que eren prou importants i prou rics com a teixit, perquè en aquests moments aquest teixit tan finet és difícil de fer, té un cost econòmic important. Per tant, això ja ens dona una altra característica d'aquesta gestualitat funerària dels islàmics. Aquest és un altre pobret que també el van aixafar amb la construcció de la banqueta del mateix hospital, un altre individu adult, tapat amb una coberta de lloses de pedra, i veieu el mateix, una mica aquesta posició d'aquest braç dret que li queda sota la mandíbula, tot ell replegat, no? La sensació quan els veiem és que estan realment molt apretats.
Aquest li aguanten el cap, veus, amb una teula
aquí.
Romana.
I aquí anar la foto, exacte. Sí. Sempre que t'intent aquesta gestualitat de que tots els membres del cos, que fins i tot dins de la descomposició, no perdin mai la lateralitat. que en canvi en els morts cristians això no passa, perquè tot i que inicialment sí que es mantenen aquests cànons d'orientació, no, aquesta orientació est-oest típica d'aquestes necròpolis cristianes, però mai trobem, excepte en les tombes antropomorfes, que el cap queda encaixat en la loja encefàlica aquesta, però si no, en els altres casos, un cop la descomposició està feta del cadàver, que el cap els hi caigui enrere o els hi caigui endavant, els hi és ben igual. En canvi aquí, en els islàmics no, ells volen que continuïn mirant cap a la direcció que miren, sempre. Amb això són molt més curosos.
Això de mirar és un dia, eh?
Bueno, sí, oi, 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 de veritat, eh? No es pot dir res. No.
Ho estàs fent molt bé.
Bueno, llavors, aquest senyor, el 3057, que és aquest senyor que tenim aquí, que veieu, que presenta una de les tombes potser més completa, juntament amb una altra que veurem després, amb el 3094, però aquest és molt interessant, perquè a banda de tenir la coberta de pedres i les teules que aguantaven i encaixaven una altra vegada els ossos, aquí sí que l'estudi antropològic vam poder anar una mica més lluny, perquè és l'individu que abans la Dolors i la Maribel parlaven del guerrer, no? Que és aquest individu que prové del Magreb i que en la seva vida, que no va ser curta, vull dir, és un senyor que per edat ens en anem als 35-45, en aquestes edats, a partir dels 30 és molt difícil encabir en una edat precisa i s'han de fer grups de 10 anys, més o menys, perquè no hi ha cap element ossi que ens permeti determinar exactament en quin any aquest senyor va morir. No podem dir que tenia 37 anys justos, és impossible. Llavors el que es fa en antropologia és això, fer grups d'edat i els encabim aquí dintre. Per tant, el marge d'error hi és, però veiem que 35-45 és un dels individus més adults i més grans que tenim dins de la població islàmica. És important destacar-ho perquè en aquests moments 45 anys ja eren molts anys, i sobretot és important perquè aquest senyor va sobreviure a una fractura septal, és a dir, li van partir el nas, una fractura de còndil mandibular, que se li va fer que es disloqués completament la cara i no tancava la mandíbula amb el maxilar. Havia de fer molt de goig, el senyor aquest. Uns processos degeneratius importantíssims a nivell de les quatre últimes vèrtebres lumbars i del sacre. Una fractura encavalcada de clavícula esquerra, si no recordo malament, sí, de clavícula esquerra, aquí veieu la fractura, i el que fa l'os és que en lloc de soldar-se així, se solda així. Oh, espereu. Entenés? Una fractura, que és aquesta línia, en la part distal del radi dret, és a dir, una fractura aquí, una fractura de parada, li van fotre un cop, el tio va parar així i li van patar el radi, i una fractura lateral per darrere en la tíbia i la fíbula, no recordo quin costat era això. Bé, veieu aquí, és a dir, això és la cara anterior, és a dir, el genoll, diguéssim, i això és la cara posterior. Doncs va venir algú i amb aquest senyor li van fotre un cop just per darrere del genoll per fer-lo caure. Això va fer que automàticament es patés en oblicu, és a dir, la fractura va així, això tenim radiografies fetes, la fractura va així i li peten la tíbia i la fíbula, o el peroné, com es deia abans. Llavors, què passa? Que aquest senyor sobreviu a tot això, no s'hi queda en cap d'aquestes coses, aquest senyor sobreviu perquè totes les fractures, per què ho sabem que sobreviu? Perquè totes les fractures, absolutament totes, tenen reabsorció del propi teixit i creen teixit nou. Ell no va morir d'això, potser va morir d'una grip, però de totes les fractures aquestes, no. I que el tio va tenir la suficient supervivència, i això què implica? Supervivència en aquests períodes cronològics implica medicina, implica un cuidado d'aquest individu, perquè un guerrer que pateix aquestes ferides, el que no sabem és si van ser totes fetes en el mateix moment i el van deixar baldat, o han set diverses, diverses batalles, diversos conflictes que li han anat provocant fractures. Això no ho sabrem mai, però el que sí que sabem és que això implica una cura de l'individu important. Bueno, sempre s'ha dit, no?, que la medicina islàmica és una de les medicines més importants de l'antiguitat. A l'individu infantil, el més petit que tenim, que és, que és aquest d'aquí, pobret, que em quedava ja molt poca cosa, això és el crani i les restes del tòrax i el bracet, el teniu aquí, però em quedava lo suficient com per poder determinar que estava en posició islàmica, val? Perquè encara que aquí és que es veu poc, però tenia ja el tòrax completament girat. Determinar la posició del crani en un individu de 6 setmanes, és a dir, gairebé un fetus a terme, acabava de sortir 6 setmanetes i ja se'ns va morir. Penseu que 6 setmanes es determina a partir d'aquestes longituds epifisàries dels ossos, però que també hi té un marge d'error, és a dir, que podríem estar entre 4 i 7 setmanes, molt petit. I a destacar, doncs, a banda de tota aquesta gestualitat, és que en aquests moments el que veiem en aquest i en un individu que veurem a continuació és aquest piló de pedres que formen part de la mateixa tomba i que sembla a una cota una mica més alta que les lloses de coberta i que semblaria que podrien estar aquestes tombes infantils marcades amb un petit tumulet de pedra a modo de superestructura perquè es veiessin. Perquè clar, això és que era minúscul, veieu l'escala aquí, vull dir, això era molt, realment molt petit. Un altre individu infantil, que aquest també presenta aquesta acumulació de pedres una mica per marcar l'estructura. 12-18 mesos, un any i mig, també és un individu dels més petits. Un altre individu ja subadult, no ha arribat encara a aquesta adolescència, però ja estem aquí, veieu, la mateixa posició, la mateixa disposició sempre. Anem passant, perquè llavors aquesta és l'altra tomba, és la potser la tomba més representativa de la comunitat islàmica. Més representativa per què? Doncs per la seva coberta. Perquè la coberta estava feta completament i tota ella de teula àrab. No? No hi havia pedra, bueno, tres pedretes, però bàsicament era teula àrab i amb una diferenciació claríssima des d'aquesta teula en amunt és exactament des del coxal cap al crani i d'aquesta teula en avall és la part inferior del cos. Aquestes teules posades així, quan les vam excavar, ens preguntàvem, però això per què? Doncs les teules aquestes anaven clavades completament verticals, baixaven fins al fons de la tomba i el que feien era aguantar completament, és a dir, aquesta aguantava aquesta part de la mandíbula, aquí sota. Aquesta anava aquí.
Sí, inclús estaven retallades agafant la forma de la mandíbula.
Exacte. Els havien fet un encaix perquè s'aguantés completament a puesto. Penso que és un de les cobertes més representatives que tenim, sobretot perquè en les grans necròpolis islàmiques d'Andalusia totes les tombes islàmiques estan fetes d'aquesta manera. Totes tenen aquest tipus de coberta. Per tant, és gairebé la més representativa.
Mira, aquest és un individu bastant adult, també. No?
Sí, és aquest, juntament amb el guerrer, són els que tenen l'edat més avançada. Bueno, una mica una taula, perquè veieu els grups d'edat representats d'aquesta població i el sexe, tan d'indeterminat, correspon a aquests individus infantils que us dèiem. Bueno, llavors una mica es va sorgir la possibilitat doncs, de fer aquests estudis d'ADN, al qual ràpidament ens vam apuntar, perquè necessitàvem tenir aquest tipus de resultats per intentar entendre una mica aquesta població d'on venia, si eren autòctons, si no eren autòctons, i quin era, i si tenien aquest determinat grau de parentiu que els hi buscàvem, no? Perquè el que sí que ja havíem vist durant l'estudi antropològic és que tota la comunitat islàmica eren individus masculins, no tenien individus femenins. En la comunitat cristiana sí, però en la islàmica no. En la islàmica estaven representats per individus adults masculins i per individus infantils indeterminats, fins que vam poder fer, i ara us faig spoiler, un individu, un dels infantils, que a l'estudi d'ADN va donar que també era un nen. En l'únic que hem pogut determinar. Els altres tres no teníem prou ADN per veure-ho. Llavors, què passava? Què ens han adelantat aquests estudis d'ADN? Retrocedint als anys 60, que evidentment no els teníem i no podíem accedir-hi, per determinar la procedència d'aquestes poblacions, el que es feien eren els estudis anomenats en aquell moment de tipologies racials. Avui dia ningú parla de tipologies racials, políticament incorrecte, i sobretot perquè, com veieu en aquesta imatge que l'Eulàlia us havia posat aquí, la tipologia racial és absolutament aleatòria i hi ha població, veieu que hi ha població que tots tenim trets diferents, però que en realitat els trets són molt iguals. Llavors, com es feia en un principi? Doncs es feia a partir de les mesures biomètriques del crani, que són totes aquestes mesures que veieu aquí. Què ens passava a nivell antropològic? Doncs que la majoria de les vegades els cranis ens arriben rebentats i que per tant tampoc podíem agafar aquestes mesures. Llavors era molt poc precís. Afortunadament, amb els estudis genètics, això ha passat a la història i les preguntes han de ser aquestes. Quines relacions de parentiu tenim i quin és l'origen biogeogràfic de la població que estem estudiant? Jo disculpeu-me, però això és ben bé la part de l'Eulàlia, jo de genètica no hi entenc gaire, per tant us explico una mica el que és d'allò, però no us puc explicar aquests...
tampoc tenim temps, eh?
Això tan mono, no? Llavors, només dir-vos que les extraccions d'ADN són molt clares i molt precises, s'han de fer a través dels molars dels individus, sempre millor del segon o del tercer molar, perquè les arrels contenen molt més ADN, no es pot fer ADN d'un os qualsevol, no dona resultats. I si no es tenen els molars, el que es fa és ADN d'un os que hi ha a darrere de l'orella, a dins de l'oïda, a tocar de la mastoides, que és aquest nyonyo que tenim aquí darrere de l'orella. Aquests són els dos elements a partir dels quals fem l'ADN. Què vam trobar? Doncs...
aquí surt el sexe masculí del 30-27,
exacte,
mitjançant la genètica.
Aquest nen d'aquí, que no el teníem determinat sexualment i que mitjançant l'ADN doncs, l'hem pogut determinar. Llavors, tenim els individus masculins, que els tenim aquí representats, són aquests, en el qual hi hem de sumar el 30-27, que és aquest individu infantil, que gràcies a l'ADN hem pogut veure que també era masculí. La distribució per nens són aquests quatre d'aquí.
Vale. Va fer una distribució de nens i d'adults per veure si hi havia alguna relació, no? Imagina que hi haguessin pares i fills i no.
No, ara ho veureu que...
No hi ha un patró.
No hi ha un patró, i sobretot el que podia haver semblat uns grups marcats, no? Com per exemple això hagués pogut ser un grup o això hagués pogut ser un altre, veurem ara amb els resultats de parentiu que no, absolutament no. Veieu, això són els resultats dels individus emparentats, és a dir, els verds són els que abans us deia la Maribel emparentats per línia materna, que són aquest, el 94, el 77 i el 27, és igual. I llavors aquí tenim, perdoneu, que m'he descuidat, que aquests s'ha pogut determinar que són d'origen europeu. D'origen europeu, eh?
Sí, vull dir que... ara
ho veurem. No, sí, vull dir que són d'origen europeu, que estem parlant de població islàmica, però que són d'origen europeu.
Sí.
Vale, llavors... es veieu que són aquests d'aquí, els haplotips ens han donat aquí, aquests punts molt més vermells i molt més foscos són els punts d'origen més probables d'aquesta població, sempre per via materna, en aquest cas, una línia materna. Val? Llavors tenim aquest individu d'aquí dalt, el 30-36, que aquest individu
és també europeu,
veieu aquí com la màxima concentració de punts vermells, ja sabem que no prové d'aquí, per tant ens hem de concentrar a Europa. Llavors el 30-57, que és aquest d'aquí, que és el guerrer, que el tenim aquí.
Li hem de canviar el nom,
era pas ara per entendre'ns. I que aquest clarament té una ascendència magrebina del nord d'Àfrica. Llavors tenim el 2008, que era l'infantil de 6 setmanes, que també és europeu, veieu a la màxima
concentració. Aquest és europeu, però si veieu també podria ser
sí.
Marca Africà. Europa i sí. També nord d'Àfrica.
Sí, aquest és l'únic que deixa algun dubte. I llavors hi ha aquest que sembla que o ell o els seus parents...
O és lituano o és del Pròxim Orient.
Exacte, no? Ai, exacte. És dir, sí, sí. La màxima concentració la trobem en aquesta
sí
zona
d'aquí o en aquí. La península Ibèrica està completament clara, vull dir que no és...
No és d'aquí, ni del nord d'Àfrica.
Tampoc, està totalment clar, vull dir que és d'aquesta sí. Zona d'aquí. Mm. Si et sembla, fem una mica de resum, perquè no es quedarà temps de xerrar.
Perdó.
Bueno, el resum... ho ha escrit l'Eulàlia, però no cal, crec que no cal que repetim, perquè no. És el mateix que hem estat explicant.
Sí.
Fem l'última diapo. Vam localitzar la necròpolis. No hi havia registre anterior, us he dit, a la ciutat de Girona. I davant de la possibilitat que ara mateix tampoc ens vindrà una excavació que ens acabarà de determinar més individus, vam pensar, per què no busquem amb el registre de necròpolis que ja s'han excavat fins al moment, si podem localitzar algun individu que tingui algun indici que creiem que pugui ser enterrat sota el ritual islàmic, els podem recuperar i acabar de fer estudis també amb ells. Hi ha tres casos que jo penso que podrien ser-ho. Un és dubtós, però la necròpolis del Pla de l'Horta a Sarrià de Ter té aquest individu que no es veu molt bé a la imatge, però que tota la seva part superior està inclinada, està de cúbit dret i està mirant també a l'est, on la memòria arqueològica de la intervenció ja diu l'antropòloga física que va fer l'estudi que sembla un enterrament islàmic, tot i que per cronologia no funciona, perquè la necròpolis aquesta s'acaba, no te miro, perquè en el segle, a finals del segle V, però aquesta és tota la necròpolis tal i com la coneixem i la tomba està aquí. Pensem que desconeixem tot això d'aquí i com funciona la necròpolis més enllà. Penso que aquest individu s'ha de recuperar i fer mostres. Un segon individu seria a la necròpolis de Sant Nicolau, aquella que estem a 25 metres, que van excavar als anys 60, un dels diaris, ens expliquen que aquest individu, i si veieu, el van dibuixar, li van dibuixar el cap de cantó i ja deien que estava puesto de lado, no? La cabeza mirando de lado. Penso que també s'ha de recuperar, a més aquest és molt proper a la nostra necròpolis. I el tercer cas, bueno, també s'hauria de mirar, però és la necròpolis dels italians, el qual vam parlar a la segona xerrada quan parlàvem de la Via Augusta, que es va fer un estudi d'un carboni, es va poder datar cap al segle VIII o IX, i justament aquest, d'aquest no es va fer l'estudi, va fer d'un altre, el carboni 14, però aquest, si veieu la seva posició física, també ens podria donar la idea que al voltant del segle VIII o IX també podria estar enterrat en islàmic aquí. Per tant, encara hem de recuperar aquest registre. Tot just, Dolors, quan vam començar a trobar això, hi ha molts de fils per estirar, no? I ho he dit així perquè et deixo parlar.
Què vols dir? Que ja no t'he entès, no t'he entès. Hi ha molts què per estirar.
Hi ha molts fils per estirar ara.
Bé, tot...
bueno, potser hi han sigut sempre, ho hem començat ara a buscar.
Tot el que heu dit correspon a un enterrament islàmic.
Mm-hmm.
És a dir, sí, primer sí. Se'ls hi ha de rentar el cos, se'ls ha d'amortallar, la tela acostuma, si és possible, que sigui la millor.
Mm-hmm.
La millor actualment encara és la que han anat a la Meca. Aquí no han anat a la Meca aquests cap, o venen de la Meca, i no hi ha xubar mai, suposo que no troben res.
No.
Les lloses per tapar són uh-huh. normals uh-huh. i haurien d'estar sense edificació ni meravelles, cosa que contradiu el Taj Mahal o la ciutat dels morts del Caire. És a dir, una cosa és l'ortodoxa islàmica i l'altra cosa és el que fa després la gent. Tot això lliga amb enterrament islàmic. I ara deixem embolicar la troca.
Embolicar-la.
Però jo vaig trobar un document de Lleida, 1334, on els cristians de Lleida es queixen al rei, el rei els hi otorga, que els musulmans s'enterrin en un altre lloc que no el que s'estava enterrant fins aquell moment. Perquè hi havia cristians que volguen anar a resar a les tombes del seu familiar mort, s'equivocaven i resaven a la tomba d'un moro. Que ja s'ha de ser despistat, penso jo. Però això vol dir que les tombes no es devien externament distingir. Es distingirà la postura. I si hi havia una creu en la del cristià, la creu podia haver marxat, però marxat, fer-se malbé. Perquè aquí m'ha semblat que estaven barrejats també cristians.
Estan barrejats, i això en un primer moment ens va semblar molt estrany, i en principi quan parlàvem amb gent tothom ens deia és impossible, no pot ser,
són
dues religions contraposades i no tenen per què estar enterrats així.
Conviu...
Però llavors parlant i trucant...
Conviuen i conmoren sense això. Problemes.
En convivència. Vam estar parlant, vam fer moltes trucades a gent sobretot que ha localitzat i excavat necròpolis, necròpolis àmplies al nord d'Espanya. Penseu que cap al sud d'Espanya és impossible perquè el que no tenen allà són cristians i per tant la convivència allà no era. Però de Madrid cap a dalt sí que s'han trobat necròpolis on hi ha les dues religions, inclús en una de les necròpolis de Madrid que es va localitzar quan feien l'M30, hi havia dos enterraments, un sota el ritual islàmic i un altre un cristià, van fer proves de genètica i eren germans. I això també passava en alguns casos de la necròpolis de Pamplona, sembla que no hi ha aquest problema, no? Bueno, o que no hi ha aquest problema amb el principi de la religió, eh? Després les coses es compliquen, no?
Sí.
Però en aquell moment sembla que hi ha una... anava a tornar a dir convivència?
Tolerància.
També d'aquí traiem una idea. Recordeu quan us he ensenyat, a veure si tinc temps, a l'edifici aquell de... Pots buscar la planta d'aquell edifici que jo us deia que era del segle V i que respectaven els morts, i que venia d'unes restes anteriors que eren d'una vila romana, que estàvem situats en un lloc molt, de creuament de camins molt importants. Hi ha una teoria sobre els murs aquells romans de Sant Nicolau que escriu en Lluís Palahir a la seva tesi, que ell diu que aquells murs de Sant Nicolau podrien correspondre a l'antiga Mansió de Girona, que justament era un lloc de recepció de visitants, cosa que després també serà l'hospital medieval. Llavors nosaltres sabem que hi ha un cenodòquia a la ciutat de Girona, ho sabem perquè hi ha documentació escrita en voltant al segle VI, un cenodòquia és la casa de l'estranger, un lloc que també es rep a l'estranger i es cuida durant uns dies. Hi ha un document del segle VI, crec, que diu que hi ha un cenodòquia molt a prop de Sant Feliu. Aquí estem a prop de Sant Feliu, estem a 100 metres. Llavors, si pensem que hi ha la Mansió de Girona, que després hi ha el cenodòquia, que són aquests murs, i que després continua la mateixa tradició de l'activitat, perquè acabarà sent un hospital que acabarà acollint la gent, pensem, i si aquests que són islàmics i són cristians, però són tots estrangers? Seria la raó per la que estarien junts? És, mira, a mi m'és igual la teva religió, però en aquest cas tu ets l'estranger i t'estem enterrant al cantó del cenodòquia o
no,
del lloc...
No t'ho sé dir, no m'atreveixo a dir-ho.
És una pregunta a l'aire total.
No. Ara, el bebè, bé, el va parir una dona.
Home, i tant. Només
per tant, hi ha d'haver una dona.
Sí. No, m'estan dient que hem de parar, que hem d'acabar. Sí, ens falten molts estudis, encara ens faltaria moltes
excavacions. S'ha de buscar les dones.
Quedaria... Sí. Ara hem d'estudiar les dones també cristianes. Sí, bueno, sempre que trobem una cosa, això s'enceta un fil, però
fantàstic.
Encara tenim molta feina per treballar. Ja estem, és que ens fan fora, em sap greu, però són les 8. Moltes gràcies per haver escoltat.
Molt bé, m'ha agradat i t'entens.
No, 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 no.